més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
És tan evident que Miqui Lladó no és l'únic responsable de la patacada d'ahir contra el Fuenlabrada com que la seva figura queda tocada després d'aquest 0-1 de Diego Gómez al temps afegit. Què tal, com esteu? Encetem nova setmana aquí a l'Hotel Suís després d'una primera meitat prou bona, per què no dir-ho. La segona realment va ser molt dura, amb el Sabadell inoperant contra un Fuenla que el més estrany és que marqués en el 91, amb les dues claríssimes que ja havia tingut abans, i plou sobre mullat amb la irregularitat que està condemnant l'equip, incapaç de completar un partit sencer amb bones sensacions, potser amb una excepció, la del Toralín, i això que allà no es va guanyar, però sí que la imatge va ser de més solidesa, de més regularitat. I com qui no vol la cosa, passen les setmanes, jornada 7, l'equip amb una mitjana de només un punt per partit, 4 derrotes en 7 duels, fregant el descens i amb la graderia ja especialment neguitosa. Ahir, crits apuntant directament a la banqueta. Això en el tram final de partit, després a la nit reunions entre el Consell i la direcció esportiva sense cap decisió de moment, però ben atents a les pròximes hores. Avui més reunions de moment avaluant aquesta situació. La tranquil·litat pel 3-0 al Sestao ha durat tot just una setmana.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Beatriz Aguilar al control de so comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Tenim nou rècord del món de marató. El va batre Kelvin Kiptum de Kènia i ho va fer a Chicago amb una marca espectacular. 2 hores, 0 minuts, 35 segons, superant l'anterior rècord de Kipchoge en 34 segons. Per tant, la barrera de les 2 hores cada vegada més a prop de ser esmicolada. Estem parlant d'una mitjana increïblement superior als 20 km per hora durant més de 42 km. El Barça, tot això, no va passar de l'empat a Granada, la primera divisió masculina, en un partit que perdia des de la primera jugada. No va debutar, per cert, l'exarlequinat Pau Víctor a la convocatòria per l'allau de baixes que té Xavi. Ara el Madrid és líder, 24 punts, Girona segon, 22, Barça 21 i l'Atlético quart amb 19 i un partit menys. El Sevilla ha destituït Mendilibar després d'empatar contra el Rayo. Avui té descans l'equip andalús, ara ve aturada per seleccions, per tant tindran temps per buscar-li un recanvi. Veurem si, encara que sigui com a tècnic interí, agafa les regnes del primer equip Antonio Hidalgo, un altre exarlequinat que ara mateix és el líder amb el filial del Sevilla. I a segona A, avui a les 9, Villarreal ve espanyol, el Tenerife s'ha situat momentàniament líder, una primera plaça que recuperarà l'equip perico si fa els deures. Brian Zaragoza i Ansu Fati han estat convocats d'última hora amb la selecció espanyola. D'entrada, per la lesió de Jeremy Pino, i hem conegut en els últims minuts que també serà baixa Lamine Yamal amb molèsties a l'abdomen. I a més, un parell de punts ràpids, i Manol Erviti ha anunciat la seva retirada i triomf de Max Verstappen a Qatar. I aquí a l'Hotel Suís que tenim.
Comenta la recepció.
Escoltarem de seguida Miqui Lladó i Adrián Hortolà, entrenador i capità, després de la desfeta d'ahir contra el Fuenlabrada. Atenció com queda de tocada la figura del primer entrenador. També tindrem Sabadell B amb un gran moment dels de Conrad García, Bater Polo, Art Gràcia o Cercle, entre d'altres.
L'actualitat de la primera ref.
També com baixen les aigües per Riazor, el Depor 0, Celta Fortuna 1. D'ahir, el més destacat segurament de la jornada, els coruñesos estan empatats amb el Sabadell i el Rayo Majadahonda a 7 punts, en el límit de la permanència, a 5 ja del play-off i a 10 del líder, que és el Nàstic. Continua sent-ho la zona de play-off pel Real Unión, Ponferradina, Real Sociedad B i Unionistas, descens ara mateix per Tarazona, Sestao, Teruel, Arenteiro i el proper rival del Sabadell, el Rayo Majadahonda.
La notícia curiosa.
Un parell de coses. D'una banda, unes declaracions de Vinnie Jones, considerat un dels futbolistes més agressius de la història, que deia, quan m'assabentava que algun rival l'havia deixat la dona, jo ja feia prou per recordar-li-ho. Ho llegim, per exemple, al diari AS i a Televisió Espanyola. Vence a l'epilèpsia per ser la millor esgrimista d'Espanya. Lucía Martín és entre les 5 millors del món de la seva especialitat i aspira a medalla olímpica en esgrima a París 2024.
De quin partit no estarem pendents?
Del Marlica contra l'Stallion. Playoffs de la Copa Paulino Alcántara de Filipines. Acaba de començar fa tot just 9 minuts.
I a les xarxes socials.
Una publicació a Instagram del director del Consell Català de l'Esport, de l'Aleix Villatoro, també a Twitter, piulava des de les naus per veure la vitalitat, extensió i potència de l'esport català. Es pot anar a milers de camps, pistes o pavellons cada dia de la setmana. Avui, veient el Natació Sabadell de vòlei contra el Sasell Lleida. Afició, emoció i talent, demostrant el gran moment del vòlei català. I, malauradament, a Twitter veiem una publicació del Mercantil que animen a Pol Cantero amb una nova lesió de gravetat que ha sofert el Divisió d'Honor Juvenil Mercantilista, en aquest cas una lesió al genoll. Per tant, ànims també des d'aquí.
L'enquesta.
I sé que és complicat, els dies fotuts, però toca triar l'MVP d'ahir, segurament entre Pau Resta i Cristian Herrera ara mateix, veient les votacions. Teniu res, 50 minuts clavats per fer el tuit de cada setmana amb l'etiqueta MVP 946 a X i qui per vosaltres va ser el millor d'aquest partit, d'aquesta derrota 0-1 contra el Fuenlabrada.
Hotel Suís.
Som-hi, va, entrem en matèria. Comencem setmana, déu-n'hi-do la manera de començar, amb el 0-1 d'ahir del Fuenlabrada i com tornen a convertir-se en aigües ràpides en comptes de la tranquil·litat de la setmana passada amb el 3-0 contra el Sestao River. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
La derrota és dolorosa, és la segona de la temporada, la quarta en el que portem de curs i tot just són 7 jornades. I ahir, ja sí, amb explosió d'una àmplia majoria de l'afició que hi havia al temple, en el seu dia van ser xiulets, run-run, ahir per moments també, i ja en el tram final de partit directament, demanant la dimissió de Miqui Lladó.
Sí, diríem que fins i tot ja en el temps de descans va haver-hi un primer allò que es diu amago, però veníem d'aquella triple ocasió que va tenir el Sabadell just al límit amb la mitja part i tot va quedar doncs molt diluït i, com dius, de manera doncs molt puntual, però és cert que al final del partit, en el tram final del partit, just després del gol del conjunt, en aquest cas del rival d'ahir a l'estadi, del conjunt madrileny, doncs sí que va explotar, no podem dir la totalitat de l'estadi, però sí que un crit prou generalitzat a les graderies i gairebé tots en una mateixa sintonia, que era la de demanar algun moviment o alguna decisió dràstica amb un punt d'enfoc molt clarament dirigit cap a la banqueta. Al final és que són, com dius, 4 derrotes en 7 jornades i fins i tot m'atreviria a dir, a més enllà que l'equip no ha trobat aquesta regularitat de la qual ens anem fent ressò malauradament setmana rere setmana, és ja una qüestió de que amb les expectatives generades per aquest any, amb aquest equip, amb aquest grup, amb aquesta plantilla, el Sabadell ara mateix, insisteixo, més enllà de resultats, Adri, està molt lluny de trobar una imatge que sigui a l'altura del que s'espera d'aquest any del conjunt arlequinat.
Ahir la segona meitat, de veritat que és per oblidar-la, per intentar enganyar el cervell i creure que no hem vist aquells 45 minuts, perquè l'equip estava trencat, els canvis no van funcionar, el Fuenlabrada, que l'havies tingut sota control i amb un partit prou bo fins al minut 45, incloent-hi la triple ocasió amb la qual acabes el primer període, aquella bona feina la tires per la borda amb una segona meitat horrorosa, i el Fuenlabrada té una ocasió de sortida de Dani Nieto al minut 2, esquerrà dins de l'àrea, sol, lliure de marca, que jo crec que per voler afusellar Hortolà l'envia als núvols, té una pilota de Diego Gómez que acaba el pal, i el mateix Diego Gómez acaba fent el gol de la victòria amb una errada de Bladis en una primera instància, amb una pilota que va a la seva zona i que no acaba de controlar, la vol punxar i se li escapa, però és veritat que després va taponar la centrada, i una errada de marcatge de Pau Resta, que acaba amb la rematada de cap al pal llarg i amb el definitiu 0-1, l'explosió d'eufòria d'un Fuenlabrada que no havia guanyat i que en qüestió de 7 dies s'ha carregat el Depor i el Sabadell i ha sortit de la zona de descens. Abans d'escoltar protagonistes, t'he de fer la pregunta, perquè des que ha acabat el partit fins ara han estat hores de moviments, de reunions, i no sé si de decisions o no.
Mira, anem per ordre cronològic de fets. Ahir només acaba el partit, i a més, allò que es diu fent guàrdia durant una estona a l'estadi de la Nova Creu Alta, vam ser testimonis de com es tancaven a reunir-se el que vindria a ser la parcel·la esportiva del club, i en aquest cas incloc el president Pau Morilla Giner, el director general Bruno Batlle i el conseller fins i tot més responsable d'aquesta àrea, com és el nostre company periodista, l'Àxel Torres.
Reunions sense cos tècnic, no?
Sense cos tècnic, aquí és on anava. No hi havia cap integrant del cos tècnic que encapçala Miquillador. De fet, vam veure marxar a l'àmplia majoria dels integrants d'aquest cos tècnic cap a casa, allò amb el sopar, amb aquells vols
poque, no?
Que els esperen a la sortida, doncs marxaven cap a casa. I unes reunions de les quals no en van treure cap conclusió en clar. Com a mínim es van donar un temps d'espera o de continuar en aquesta línia, i aquesta continuació s'ha produït o s'està produint al llarg del dia d'avui. No amb reunions presencials, en aquest cas cadascú amb les seves feines respectives i els seus àmbits professionals no són presents, gairebé traiem Bruno Batlle, diria que no hi havia ningú avui a l'estadi de la Nova Creu Alta, dels altres implicats, em refereixo.
Tampoc cal.
No.
Per prendre una decisió.
I evidentment, doncs, aquestes reunions s'han continuat produint. I per anar posant ordre, deies, alguna decisió al respecte? No. No a hores d'ara. No ara que, doncs això, que som un quart clavat de dues del migdia. Què significa això? Que estan tots els fronts oberts i totes les possibilitats damunt la taula. No està descartat cap ni una de les possibles conclusions que es puguin extreure. És a dir, traduint, pot continuar Miquillador pel partit del Rayo Majadahonda? Pot continuar Miquillador. Pot ser que es prengui una decisió fins i tot avui mateix en la línia completament oposada? Podria també passar que Miquillador fos destituït fins i tot avui mateix com a entrenador del Centre d'Esports Sabadell. És a dir, tot el ventall, i d'aquí, del blanc al negre, amb tots els matisos de gris que puguis trobar pel camí, ara mateix són possibles. Si jo m'hagués d'arriscar...
Te m'estàs avançant, és la següent pregunta. Anava a tirar-te els lleons. I si Sergi Garcés, el seu nas, que n'ha vist de tants colors, ha de decidir o ha d'intuir què pot passar, arriba o no arriba?
El fet que a hores d'ara, no s'hagi, allò que es diu, ratificat, encara que sigui en forma d'ultimàtum, a l'hora de verbalitzar que l'entrenador, en aquest cas Miquillador, se la juga a l'últim partit, en cas de no verbalitzar que tot el que no sigui guanyar dissabte al Cerro del Espino suposaria una decisió dràstica. El fet de que això, a hores d'ara, potser la impaciència m'està guanyant la partida a mi, però tot el que no sigui haver verbalitzat aquesta sortida em fa decantar que si ara féssim una balança estaria més a prop la decisió de la no continuïtat de Miquillador que no pas aquesta oportunitat, aquesta bola extra, per dir-ho així, que en altres ocasions ha funcionat. És a dir, no seria el primer entrenador al qual se li dona una vida més a la partida i acaba aconseguint que l'equip de torn remunti el vol i acabi aconseguint objectius a la temporada. Però
Ramon Moya 2009 a Irún.
Ja sé que ens estem anant molt enrere, però és potser el cas més paradigmàtic dels que hem viscut a la història moderna del Sabadell, donar aquesta una oportunitat per circumstàncies aquelles molt rocambolesques, però que va acabar donant els seus fruits. Jo et dic, no sé si és per un tema d'impaciència, de precipitació o d'haver esperat un altre escenari. Jo, el fet de que avui encara no tinguem una ratificació d'en plan, no espereu res, està tot decidit, no hi ha res a explicar abans de Majadahonda, em fa dir que ara mateix la balança pot estar decantant-se més cap a la no continuïtat, com dic, que no pas a que es doni aquest últim partit o aquest ultimàtum de cara a la cita del dissabte al Cerro del Espino.
Doncs així està el panorama. Dius que encara havent-hi reunions, per tant, serà un dia d'estar molt pendent, eh? De Ràdio Sabadell. Bon tribuna li ha quedat a...
Això anava a comentar, perquè avui, si cada dilluns diem allò, al final de la conversa del Sabadell, fem la menció d'agenda que tothom ha d'estar atent a les 7 del vespre, avui diria que no han de perdre de vista ni les xarxes socials de Ràdio Sabadell, ni sobretot a partir de les 7 al tribunal amb el Pau Vitorí i amb tot el que es pugui explicar aquelles hores.
Suposo, perquè al final ja saps com va això i la gent el primer que fa quan veu que està la corda fluixa l'entrenador és: ah, i ara qui ha de venir, no? Aquesta és una pàgina, un capítol al qual suposo que si encara no s'ha decidit res, no el tenim sobre la taula.
Que no significa que no es pugui buscar o que no es pugui tenir en cartera, que això faria bé qualsevol club en tenir-ho en previsió pel que pugui passar. Però no, de moment crec que amb prou feines estem en el punt 1 del camí com per anar-nos al 2 o al 3. Per tant, aquesta última pregunta sí que ja no m'atreveixo, no només a no donar-te més informació que no la tinc, sinó ni a jugar a la rumorologia o a la sensació o ni al que em diu el nas.
Doncs així està el panorama, amb reunions, decidint-se, i com deia el Sergi, segueix o no segueix Miqui Lladó, doncs no es descarta cap escenari. Ara mateix, 4 minuts i mig per sobre d'un quart de dues. Evidentment no ha parlat ningú del Centre d'Esport Sabadell perquè, entre altres coses, s'està decidint encara el què, abans de comunicar res, sigui en una direcció o en l'altra. Sí que va parlar, evidentment, Miqui Lladó, després d'aquest run-run, d'aquest esclat contra la seva figura en acabar el partit, i ni t'explico si entres a Twitter, X, ara, o a Instagram, les respostes, com està el panorama, a xarxes?
Sí, home, sempre, evidentment, es diu allò de que sempre fa més soroll el que critica que el que aplaudeix, però és evident que la sensació comença a ser més majoritària que no pas a setmanes enrere o que en altres ocasions. De fet, fruit de tot això, ahir vam trobar també un Miqui Lladó amb un to més baix del que és habitual a la seva roda de premsa posterior al partit, conscient de que havia quedat tocat després del resultat i que anímicament, no podem tampoc evitar de pensar, també va quedar tocat en sentir doncs, aquests càntics que es van produir i que es van reproduir, com dèiem, de manera molt generalitzada al llarg de tot l'estadi de la Nova Creu Alta. Se li preguntava per aquesta situació i anem a començar per aquí a escoltar respostes d'ahir de Miqui Lladó. La primera, doncs, assumint aquesta part de la crítica, que forma part també del joc, i entenent, diu, aquesta reacció del part del públic.
Jo crec que és normal, no?, perds a casa contra el Fuenla i evidentment l'afició vol guanyar, per tant forma part, jo crec, una mica de la feina, s'han d'acceptar, respecten i toca seguir i toca millorar, toca treure les coses bones que hi ha hagut a la primera part, que n'hi ha hagut bastantes, i corregir les que no han sortit bé, comprensibles i de ple dret, absolutament.
I en el capítol, com dèiem, més personal, també he preguntat per aquest estat anímic, no?, de com encaixa ell la crítica a la feina, i en aquest cas també a la feina que no acaba de donar els seus fruits. Sobretot això, barrejat amb aquella també pregunta que moltes vegades se li llença als entrenadors en situacions com aquesta que està vivint ara el Sabadell, Adri, que és la de si es veu amb la capacitat suficient i fins i tot les ganes de poder redreçar aquest vaixell i de tirar endavant. Doncs convençut que la situació es pot revertir i, de fet, que s'ha de revertir i es revertirà.
Ho has d'aprendre de manera tranquil·la i de manera natural. Vull dir, tots volem guanyar, tots volem estar el més alt possible. A vegades doncs, passa i les coses van bé i l'entorn doncs, disfruta, a vegades doncs, costa més i has de seguir picant pedra per revertir la situació. Al final jo m'ho prenc doncs, de la manera que m'ho he pres tot, no? Concentrat, intentar fer la feina. Ara a partir de demà i després dimecres doncs, pujar una mica l'ànim, fer-los entendre que això és una carrera de fons i buscar doncs, la victòria.
Doncs centrat en el dia a dia Miqui Lladó, avui a tot això, al marge de totes aquestes reunions, ja deia ahir mateix Miqui Lladó, que fer-los entendre a partir de dimecres, avui dia de recuperació, demà descans, i per tant a preparar la setmana a partir de dimecres. En quant als números, ho dèiem abans, és que al final és un 7 de 21, és un 7 en 7 partits, una mitjana d'un punt per partit, que ara mateix, curiosament, et dona per estar fora del descens, circumstancial absolutament perquè estàs empatat amb la part baixa, és el proper rival, el Rayo Majadahonda, qui per una qüestió de gols està per sota de Depor i de Sabadell, però és que són 4 derrotes en 7 jornades.
Sí, i segurament aquest últim argument és el que més pesa, el fet de no només que no hagis estat capaç de guanyar més que 2 partits, sinó el fet de que n'hagis perdut 4 d'aquests 7 que has jugat. Uns números evidentment negatius, uns números evidentment preocupants, es miri com es miri, costa fins i tot trobar cap element d'optimisme al qual aferrar-se en aquest moment de la temporada, i conscient també del tècnic en aquest sentit de que és una millora immediata i efectiva que s'ha de produir, però des de ja.
4 derrotes en 7 partits, doncs, són bastantes i a ningú li agrada, i és un tema, doncs, de corregir, de millorar, de mirar-nos nosaltres mateixos, de fer grup, de fer pinya i d'anar endavant, no? És una competició tremendament igualada, no ho descobreixo jo, ho veiem en cada partit. Per tant, és el que toca, doncs, pots guanyar, pots empatar, pots perdre, evidentment tots volem guanyar, evidentment no serveix de res que digui això si tothom vol guanyar, però també entomo amb naturalitat, no? doncs la crítica i el que passi a l'entorn.
Doncs hores decisives al centre d'Esport Sabadell al voltant de la figura de Miqui Lladó amb aquesta derrota 0-1 del Fuenlabrada, amb aquests dubtes generats en l'arrencada de la Lliga, amb aquest punt d'irregularitat que està condemnant el Sabadell, i la millor mostra comparar els primers 45 i els segons 45 d'ahir contra el club de futbol Fuenlabrada. Dèiem que, evidentment, encara no ha parlat ningú de l'entitat com a tal, més enllà del cos tècnic i dels futbolistes, que sí que ho havia fet Miqui Lladó. A vegades, no sempre, perquè evidentment si fa un partidàs segurament també el trauran a parlar, però normalment en un context de situació complicada, qui acostuma a agafar el micròfon i donar la cara parlant malament és el capi. És qui li toca aquest, entre cometes, que se mantengui en l'argot, el marrón d'haver de comparèixer. Ahir, després del 0-1, qui surt a sala de premsa Miguel Creda és Adrián Ortolà, a part de per ser veterà i, per tant, haver-se vist segur en situacions com aquestes ja unes quantes vegades, perquè són coses que van relacionades precisament amb aquest braçalet de capità.
I vam trobar-lo dintre de la preocupació col·lectiva, diria que fins i tot amb aquest punt de transmetre tranquil·litat i paciència, de calma, de parlar molt i bé de la feina que s'estava fent, més enllà de que, com és una evidència, com dèiem, numèrica, els resultats no confirmen aquesta visió, aquest punt de vista, però sí que va deixar molt clar el capità un concepte que crec que és important com a mínim tenir-lo en compte. Per un costat, diuen la feina que s'està fent en el dia a dia, i per l'altre, a l'hora de posicionar-se, cap mena de dubte. Aquest grup està al costat de Miqui Lladó.
Al final la gent ha d'opinar, però jo des de dins puc dir que l'equip està amb el Miqui, està compromès amb el club, estic convençut de que ho traurem cap endavant i com ja et dic, amb ganes de que arribi demà a recuperar i anar a Majadahonda a guanyar.
Doncs queda clar, o sigui, l'argument més clar no ho podia dir Ortolà, que el grup està amb el Miqui i que està centrat precisament en el que deia l'entrenador, en passar pàgina i a remuntar el vol al Cerro de l'Espino.
Sí, i una més, en aquest cas també d'Adrián Ortolà, tot i que ell va arribar a mitja temporada, va arribar al mercat d'hivern, s'hi va referir també de manera curiosa a l'hora de valorar la situació actual, recordant com estava l'equip, no números, sinó sensacions, la temporada passada, aquestes alçades de campionat. Va ser una particular manera de fer una crida a la calma, a la tranquil·litat. No sé si convencent o no a molta gent, però sí recordant, insistim, d'on ve el Sabadell, com va acabar la temporada passada, i gairebé buscant fer el símil amb el que s'està succeint ara mateix.
Jo parlava amb alguns companys, dic, hòstia, l'equip l'any passat comença a competir al març, si no recordo mal, abril, març, i mira el marge que tenim d'aquí al març, saps? Així tot fent les coses molt millor que l'any passat, i crec que el marge de millora és altíssim, i com bé et dic, l'equip està fotut perquè no és la posició que ens agradaria, però bueno, però per una altra part estem tranquils perquè la gent va a gas i al final ens hem de quedar amb això, perquè al final el futbol són ratxes, són dinàmiques, i ara per desgràcia no és la nostra.
Doncs, evidentment, no està sent la millor de les dinàmiques amb aquesta ratxa que comentàvem abans, a casa també, guanyant contra Osasuna Promeses, però en un partit estrany, i de fet, en línia general, Sergi, crec que ho dèiem ahir en el postpartit del Sabadell en joc, que per mi partit rodó o partit regular, partit en el qual surts amb unes sensacions de dir l'has competit del minut 1 al 90 sense els i baixos, que tot partit en té, però bèsties, per mi el del Toralín i no vas guanyar.
Sí, perquè fèiem l'excepció fins i tot, no? De dir, algú pot preguntar-se, home, un 3-0 contra el Sestao la setmana passada, no us sembla, clar, aquí, amb tot el respecte al món cap al club basc, era més una sensació de que eres infinitament superior a ells, i tot i així vas tenir algun ensurt que et podia haver fet per jugar una mala passada. De fet, tot es trenca o tot es desequilibra amb el gol de Cristian Herrera a l'inici de la segona meitat.
És que l'argument d'aquesta setmana serveix per l'anterior també, perquè sí. Fas 40, el que passa és que ho fas a la inversa sí. I amb més encert, però fas una primera meitat per oblidar i ho corregeixes a la segona, però que si el que busquem és, insisteixo, no un bon partit d'haver-ho guanyat de placidesa, perquè els últims minuts van ser de tranquil·litat contra el Sestao, sinó un partit que agafes els 90 minuts i dius que regular que ha estat el meu equip, les prestacions han estat les mateixes, ha tingut una línia que... Tampoc va ser l'exemple.
Sí, i en aquest sentit, mira, avui com ha tocat parlar d'aquest capítol més, que se mantengui extraesportiu, que no pas directament relacionat amb l'enfrontament d'ahir davant el Fuenlabrada, com diem, tot aquest capítol de saber si hi haurà decisió o no al voltant de la continuïtat de Miqui Lladó, de si hi haurà un ultimàtum en el partit de la pròxima setmana, tornem a dir, més a prop, la sensació més a prop de que es prengui una decisió dràstica en les pròximes hores, que no pas de que hi hagi aquesta última oportunitat pel cos tècnic encapçalat del Sant Cugatenc. Dit això, del partit també se'n va parlar, i precisament en aquesta línia, una primera meitat correcta, en aquella triple ocasió que dèiem al límit del descans, i una segona meitat horrible, horrorosa, del Sabadell, que mica en mica es va anar veient superat per el Fuenlabrada, que mica en mica els madrilenys es van apropar cada cop amb més perill a la porteria d'Hortolà, i que al final un Fuenlabrada que va trobar el seu premi en el temps d'afegit. Podria semblar una lectura molt subjectiva, anem a dir-ho així, per Miqui Lladó, compartida pràcticament paraula per paraula.
La primera part a mi m'ha agradat, ets insistir que era un partit complicat, ells han plantejat igualar-ho de base, el 5-4-1 contra el 5-4-1, i a la segona aquest desgast doncs ens ha passat una mica de factura, una mica similar també et podria dir al partit d'Osasuna, la sensació de segona part una mica, no, on vas una mica remolc, no, ja no ets tan protagonista, no pots pressionar pilota, et costa una mica més, i hauríem d'haver tingut la capacitat, no, de llegir-ho i d'intentar, com fos, saber patir més junts i mantenir aquesta porteria zero.
Per mi, dels discursos, potser amb Tarragona, que també, però de les rodes de premsa, més enllà del to, que estic d'acord amb tu, que va suavitzar bastant, però dels discursos que li compro més de tota la temporada en lectures postpartit, eh?
Sí, fins i tot un apunt més, perquè també se'n va parlar molt de que ahir, per exemple, sensacions i resultat a banda, a l'equip, per exemple, no li van funcionar els canvis. Ahir tot el que van ser les modificacions que va intentar aportar i que va introduir Miqui Lladó, lluny de donar el resultat esperat, anem a dir-ho així, gairebé van coincidir, a més, amb el moment del declivi col·lectiu on pitjor ho estava passant l'equip i no es va poder revertir o no es va saber revertir aquesta tendència. Doncs també en això coincideix el tècnic del Sabadell a l'hora de fer la valoració de què no va funcionar del partit d'ahir davant el Fuenla.
Podríem haver estat més fins potser amb els canvis i amb el que hauríem d'haver portat, coses de les que aprendre, no? Perquè estem doncs, utilitzant a molts jugadors, la confiança en tots és gran i avui ha sigut una pena perquè considero que la primera part doncs, ha estat bona, ho penso realment, la segona sí que ha sigut dolenta i bueno, hem de millorar i corregir coses i fer una mica una cura d'humilitat per anar pas a pas i seguir endavant.
Doncs una cura d'humilitat, diu Miqui Lladó. Com serà el panorama, Sergi, que portem 32 minuts, bé, si li treus el butlletí, mitja hora amb el comptador de programa, i no hem parlat encara del nom propi en majúscules de la prèvia del partit, que va ser David Astals i la seva suplència, que evidentment també li van preguntar sobre el tema a Miqui Lladó. Posàvem l'exemple de Carrión una setmana abans, que li havia fotut un bon pal a l'hora de dir ha treballat molt bé, ha fet un molt bon partit, ara que ho demostri entrenant durant la setmana que vol ser titular, i el to no va tenir res a veure. O sigui, va parlar de qüestions purament tècniques, de decisió tàctica, de tenir perfils com Monroy per exemple, que tornava per la dreta, migcampistes que saltessin més endavant, que tinguessin una vocació més ofensiva perquè volien anar a buscar el Fuenlabrada, i no va parlar en cap moment de res extraesportiu ni res del que ens havia sorprès a tots una setmana abans amb Carrión. Per tant, com serà, com estarà el panorama, que d'estals ni n'hem parlat.
Sí, i segurament en un dia normal avui hagués estat un dels temes més recurrents a l'hora de valorar, de parlar, de donar-li voltes, i en canvi, com dius, ha acabat quedant no en un segon pla, no, fins i tot en un tercer i en un quart pla, aquesta suplència sorprenent de David Estals, que com dius el Miquillador va acabar resolent des d'un aspecte allò de les famoses rotacions i de perfils molt més definits en cadascuna de les posicions dins del terreny de joc, no només pel fet d'apostar pels tres de dalt, que ja havien funcionat i bé, marcant tots tres el dia del Sestao, sinó amb el retorn de Pablo Monroy, en el fet de no canviar de banda Estals i donar en aquest cas l'oportunitat a Juanmi Carrión de recuperar aquest carril esquerre. Bé, va passar molt desapercebut en el postpartit, no tant en la prèvia de l'enfrontament, en el moment que vam conèixer la confirmació de l'11 titular de Lladó per enfrontar-se en aquest cas al conjunt madrileny del Fuenla.
Doncs va perdre el Sabadell, suma 7 punts, els mateixos que la setmana passada, està just en el llindar, sent l'equip que marca la permanència, empatat a punts amb qui està ja en descens i que és el proper rival. Dissabte, a primera hora de la tarda, al Cerro de l'Espino, aquest Rayo Majadahonda, centre d'Esport Sabadell. Sergi, un últim consell. La gent que s'activi les alertes a X, a Twitter, de Ràdio Sabadell, per si de cas, o no?
Sí, bueno, ho dèiem abans, no? Al final és un dia encara de decisions. Teòricament o oficialment no hi ha cap decisió presa al respecte. Sí que encaminada, això sí que ho hem dit abans, podem dir que s'està acabant de perfilar. I que jo torno a fer-me pesat amb aquest tema, Adri. El fet de que, no et diré 24 hores, però ja ens estem apropant a les 24 hores posteriors al partit, no s'hagi comunicat, ni que sigui oficiosament, la continuïtat, com a mínim, fins dissabte, del cos tècnic, encapçalat per Miquillador, em fa alguna cosa al nas de que no està... Ja no és que no estigui descartada la possibilitat de la destitució aquesta mateixa setmana, sense arribar al Cerro de l'Espino, sinó que podria tractar-se d'una decisió, no et diré immediata, però que es podria produir avui mateix, al llarg de la tarda-vespre. Per tant, com dius, alertes activades, i els que no tinguin alertes, doncs Ràdio Sabadell i tuits de Ràdio Sabadell preparat, perquè a les 7:05 aproximadament el Pau Vitur i el Roger i la resta es posen en marxa, en aquest cas amb un nou Tribuna Preferent, que segur sigui amb notícia o sense notícia, avui apunta que anirà calentet el tema.
Doncs com diria aquell, tic-tac, tic-tac, i a veure què. Clar, aquí hi havia una possibilitat curiosa, que és que l'últim entrenador del Sabadell va ser cessat en el camp d'un filial, Gabri, a Tajonar. L'anterior va ser cessat a Madrid, en el camp d'un filial. Bé, l'anterior, destitució, perquè de pel mig va estar Pedro Munitis, però no va acabar renovant aquell estiu. Però l'últim cessament va ser el d'Antoni Hidalgo a Valdebebas, per tant, a Madrid i en el camp d'un filial. I aquesta setmana tocava anar a Madrid al camp d'un filial, que no vol dir jugar contra un filial, però és al Cerro de l'Espino, les instal·lacions de la ciutat esportiva del Club Atlético de Madrid. Estarem atents, clar, en aquest sentit, deia el tema tic-tac, perquè si s'ha de prendre una decisió dràstica, seran hores barra dies d'anar a contrarrellotge a la nova Creu Alta per buscar un recanvi, i si no, a nivell de timings, el fet de no haver-hi entrenament demà i fins dimecres no tornar a la feina, no sé si juga al favor o no de Miquillador a l'hora de prendre la decisió, en el sentit de poder prendre't aquest temps extra abans de decidir que si, per exemple, hi hagués una jornada entre setmana o el que fos.
Veurem. No m'atreveixo a dir-te, eh? Sincerament, és d'aquelles...
Jo vaig intentant, jo vaig donar la volta a l'argument.
És d'aquestes vegades que no m'atreveixo a dir. El que sí, és clar que l'equip avui s'ha entrenat a l'Olímpia, que demà hi ha, com dius, jornada de descans, que dimecres, teòricament, amb Miquillador encara al capdavant, hauria de tornar la feina a l'equip a l'estadi de la nova Creu Alta, i que, de fet, mira com són les coses, de les curiositats d'aquesta setmana, que per tota la planificació de viatge, el fet de que l'equip marxi divendres a mig matí cap a Madrid en autocar, ha canviat una mica tots els plans, fins al punt que, sent festiu dijous, que també té nassos la cosa, que hagi caigut tot així, la roda de premsa habitual prèvia al partit del tècnic arlequinat s'ha de produir dimecres. Per tant, veurem si amb notícies o no, veurem què passa o no, veurem si dimecres encara sentim Miquillador com a entrenador des de la sala de premsa. Però, a hores d'ara, la planificació ja et dic, a mi em diu el Nas que serà difícil que tot això es compleixi, però a hores d'ara l'equip torna a entrenar dimecres a la Nova Creu Alta i cap a les 12 i escaig hauria d'haver-hi la roda de premsa de Miquillado prèvia a aquest partit de dissabte davant el Rayo Majadahonda al Cerro del Espino, com estem comentant.
Doncs a les 4 de la tarda això segur serà el partit, veurem amb qui a la banqueta. 2:15, aquest punt de la pel·lícula. Ha estat cessat Miquillado? No. Ha estat ratificat Miquillado? Tampoc. Es descarta alguna opció? No. Veurem què passa en les properes hores. Sergi Garcés, gràcies.
Apa, fins ara.
Fins ara.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Estarem, òbviament, atents a si hi ha qualsevol última hora amb aquesta qüestió, amb el futur de Miquillado a l'aire. Parlem del Sabadell B, també, que s'ha situat tercer a la Lliga Elite, sent el primer equip que encadena en aquesta nova categoria 3 victòries seguides a la competició. La de dissabte, molt contundent, 4-1, davant d'un equip que començava la jornada empatat a punts amb els arlequinats, com era el Vic, a la mitja hora amb el comptador de joc. De fet, l'equip de Conrad García ja dominava per 3-0 a Olímpia. Un gran inici, diu el tècnic, que va facilitar la resta.
Realment crec que hem fet una primera part boníssima. Ells és la primera vegada que s'adapten a un rival, s'han adaptat a nosaltres. Això vol dir que ens volien defensar d'una manera especial i hem aconseguit superar el seu bloc defensiu fins a 3 vegades, molt bé, sent efectius des de la primera part, que és una cosa que ens va faltar potser la setmana passada a Sant Boià, i molt content pels nanos perquè treballen durant la setmana espectacular, i si a sobre ho acompanyes amb resultats, doncs t'ajuda a mantenir la línia.
El Vic, per cert, va acabar amb 10 per l'expulsió de Roger Conill, faltant 20 minuts, i tot i el momentani 3-1, al quart d'hora de la represa, Marruecos va acabar sentenciant a la contra les acaballes, signant el seu particular hat-trick. Atenció amb la dada, 9 gols ha fet el filial en aquestes primeres 4 jornades, 3 han estat del punta, de José Enrique, i els altres 6, tots de Mar Marruecos, incloent-hi els 3 de dissabte. Conrad García parla així del paper de Marru.
Que està treballant sobretot per l'equip, que els gols que fa no són de jo me'n vaig de tots i jo faig totes les situacions, que és veritat que té molta qualitat i té una facilitat per fer gol increïble, i ens està ajudant molt a assumir aquestes capacitats de marcar gol, no? Cada vegada que arribem a porteria, però sobretot el treball que fa durant la setmana no és fàcil pels jugadors que tenim amb dinàmica de primer equip i filial, venir aquí, rendir i també estar allà quan necessiten a tope. Llavors és complicat, i sobretot mentalment està fent un treball molt gran, l'equip ho sap, l'equip ho reconeix, i mentre segueixi així, doncs tindrà minuts.
Els únics punts, de fet, que ha perdut el Sabadell B són els de l'estrena a Lloret, amb aquest gran rendiment de Mar Marruecos, amb les 3 victòries consecutives. Els arlequinats s'han plantat ja tercers, amb 9 punts, a només un dels co-líders de l'Europa B i precisament del Lloret, que en duen 10. L'entrenador del segon equip del centre d'esports explica que jugant així poden estar dalt.
Depenent de nosaltres mateixos, ho he dit des del primer dia, on nosaltres ens posem l'ambició i el llistó de treball durant la setmana, podrem intentar estar dalt, no? El nostre objectiu és sortir a cada partit amb la necessitat d'anar per la victòria 100%, i si mantenim aquest nivell és més senzill, però sabem que mantenir aquest nivell és molt complicat, i la Lliga ens posarà on hem d'estar. Objectiu, cada partit competir-lo i ser els millors a cada partit.
Aquesta setmana, per cert, hi haurà duel arlequinat, canvi de led Sabadell B, els dos a més a quadres blanquiblaus. Els d'Esplugues estan només un lloc i un punt per sota del filial, per tant també duel directe, tot i que ja tindrem temps durant la setmana de parlar-ne.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Nova convocatòria de 850 places a Mossos d'Esquadra, amb la reserva del 40% per a dones. Ara pots formar part de la Policia Integral de Catalunya. Som compromís, vocació de servei i proximitat. Ens faltes tu. Més informació a mossos.gencat.cat/convocatoria Mossos. Presentació de sol·licituds fins a l'11 d'octubre. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Dos minuts i seran tres quarts de dues. Obrim bloc poliesportiu dins de la piscina perquè l'Estalpol Natació Sabadell ha començat la defensa del títol de la Champions femenina de waterpolo amb una victòria molt plàcida, molt contundent. La va narrar el Twitch de Ràdio Sabadell. Avui té cita amb el Tribuna Preferent. Ahir mateix, anava a dir dissabte, no? Ahir la tenia a Can Llong. El Pau Vitori, hola Pau, com
hola,
estàs?
Hola, Adri, bon dia.
El Tribuna preparat ja o no? No em diguis que sí, perquè no està encara...
No està gens preparat.
El contingut, si més no, està a l'aire.
Ni tècnicament, perquè el Roger Benet avui ha estat ocupat a Barcelona, al barri marítim, aquest matí, ni de contingut. És el que sí que hi haurà, el que sí que estan tancats són els tertulians, però el contingut...
Doncs què,
a veure què passa.
Què pot sortir malament, home? Anem a parlar de waterpolo. Va, molt poca oposició del Mulus francès i primer triomf de l'equip de David Palma en aquesta nova fase de grups per 8 gols, gairebé doblant el marcador, 18 a 10.
Però molt poqueta, eh? Molt poqueta oposició de les franceses. Va sorprendre això, el baix nivell que tenien i que arribessin, ara ho escoltarem, a David Palma, però com a primeres d'aquesta lligueta, d'aquesta fase prèvia. Però bé, el cert és que pel que fa al partit, va fer el primer gol la boia Aurélie Batou, de les franceses. Va ser la millor, de fet, del Mulus. Però és que a partir d'allà, parcial de 8 a 1 de l'Astralpool i partit resol el descans. Per un moment semblava un partit d'aquells fàcils de la divisió d'honor femenina, i això, deia Palma després del partit, que la primera plaça que havia assolit el Mulus a la prèvia en certa manera era una mica irreal.
Enganyava una mica, no?, aquesta primera plaça que tenia el Mulus al seu grup. Jo, la veritat que he mirat tots els partits, inclús algun partit de Lliga, i sabia perfectament que eren molt superiors, no? Falta després tirar-se a l'aigua, i sí que és veritat que pensava que, o sigui, és un equip que també té unes condicions, que té una part del grup que entrenen amb la selecció al CAR, o sigui, no entrenen cada dia, els hi costa una miqueta. I pensava que les 3 o 4 cosetes que fan les faríem millor també, perquè nosaltres hem apretat molt, hem entrat aquí amb la Paula defensant la boia, el pressing molt fort, l'alt molt lluny, i fa que això que sigui difícil per ella.
Amb aquest escenari, poca destacada al joc, Vitori, jo et llenço el primer al·licient i després tu remates, la presència de Lulu Guillet, que vaig veure a xarxes socials que s'havia reunit, que havia fet una cervesa en la prèvia, amb dues històriques excapitanes de l'Astralpool, com eren Samantha Miquel i també la Ona Domènech, la Olga Domènech. Per tant, el retorn de Lulu Guillet, el més destacat, sí, del Mulus. En clau sabadellenca, per això podem treure alguna conclusió.
Guillet va fer dos gols al final, pels nostàlgics, però la veritat és que la resta del partit poqueta cosa. Pel que fa a l'Astralpool, a destacar, allò, per fer un parell de pinzellades, els quatre gols de la italiana Sofia Giustini, que és una de les cares noves de l'estiu i que ha de ser important aquesta temporada, però sobretot el debut a la Champions, ho va fer la temporada passada ja a la Divisió d'Honor, però a Champions encara no ho havia fet. Jove no, joveníssima, Ona Jurado, 14 anys, ni més ni menys, eh? 14 anys, nascuda el 2009. Després, si et sembla... Escoltem primer l'entrevista i després et llenço algunes dades. De què fèiem nosaltres el 2009.
Això és el que em feies patir. No, això no caldria. Aquesta part de la pel·lícula estalvia-te-la. Va, aquesta era la conversa de Pau Vitori amb l'Ona Jurado 2009. Mare meva.
Doncs ha debutat amb només 14 anys a la Champions, ja ho havia fet a la Lliga, però avui doncs suma aquesta nova fita l'Ona Jurado. Ona, què tal, com estàs?
Molt bé, molt contenta.
Què ha significat per tu quan t'ha dit el David, Ona, a l'aigua, que debutes a la Champions?
Doncs bueno, molt important per mi, bueno, molt contenta, perquè jo sempre ho havia vist des de fora i pues és com molt fort, no? Pues viure-ho des de dins.
Suposo que ara és sumar experiència, experiència i experiència, no?, al costat d'aquestes jugadores.
Sí, sí, és molt, bueno, impacta molt al principi, però és increïble, i poder aprendre d'elles, i bueno.
Què et diuen? Perquè és cert que tu ja vas debutar la temporada passada a la Lliga, a la Divisió d'Honor. Què et diuen jugadores com la Maika, que ara tenim aquí al costat, que són les capitanes, també pesos importants del vestidor, què et comenten?
Bueno, m'ajuden molt a l'hora de jugar, si he fet alguna cosa pues, que m'he equivocat, pues, m'ajuden molt. I, bueno, sobretot això, m'acompanyen molt a l'equip i, bueno, molt bé.
A tot això, Ona, victòria 18-10 contra el Mulús, un partit que no sé si dic que ha estat més fàcil del que preveieu o què?
Bueno, l'hem enfocat bé, jo crec, i bueno, han sortit les coses com tocaven i hem tingut una bona victòria.
El que està clar és que sou favorites, no? Podríem dir, per passar com a primeres a la Final Four.
Sí, i esperem que així sigui.
Tot això, i acabo, setmana que ve teniu aquesta Supercopa d'Espanya contra el Mataró, que al final ja és jugar-se un títol també, un altre més contra el Mataró. Com ho afronteu?
Bueno, és un títol més i a part totes. Bueno, és important i bueno, és un partit més que s'ha de lluitar.
Doncs Ona, felicitats per aquest debut amb només 14 anys, que em sembla increïble la dada, i que vinguin molts partits més a la Champions.
Moltes gràcies.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Vituri, jo el 2009 ja treballava a jornada completa aquí a Ràdio Sabadell i crec que estava repetint per primera de les dues vegades que ho vaig fer tercer de carrera. O sigui que estava en condicions d'estar a un any d'acabar la carrera, després la vaig anar estirant perquè em va agradar molt tercer de carrera, però...
Sí, puc donar fe que et va agradar molt tercer de carrera. És del 13 d'abril del 2009. Estava...
Llavors era només la primera vegada que vaig fer tercer. Llavors no era el curs 9-10.
Simplement per curiositat, perquè he buscat a la redacció allò de què va passar el 13 d'abril del 2009. Bé, era el dilluns de Pasqua. La curiositat, però...
Potser el Sabadell estava enratxat amb Ramon Moya en aquella ratxa de 10 victòries d'11 jornades en aquell tram.
Segur. Però per fer-nos una idea, per no tirar tant de batalletes personals i per posar-ho en perspectiva amb altres waterpolistes que hi són a l'equip. Maica García i Mati Ortiz portaven ja 4 temporades al primer equip de l'Astralpool Natació Sabadell.
Això és tirar-la amb mala baba, eh?
O sigui, no dic, em sap greu per elles, però...
Compartir aquesta concepció de em sento vell amb jugadores ja és...
També són del 90 i totes dues, per cert, van guanyar la primera lliga de la seva primera lliga amb 14 anys, l'any 2005, però ja portaven uns anyets al primer equip de l'Astralpool Natació Sabadell, que Ona Jurado no havia nascut encara. Per tant, la dada de precocitat és bèstia. De fet, escoltem també un altre fragment de David Palma parlar d'això, no? Del debut d'Ona Jurado, també de les rotacions que va poder fer, perquè no només va jugar Jurado, sinó que van fer les 13 waterpolistes, altres joves com Irene Casado, menys habituals, o també la segona portera, Marc Carrasco.
Al igual que amb la Irene o la Mar, no? Són jugadores que han d'anar creixent. Aquest any ja sabeu que vam perdre 3 jugadores i hem fitxat a 2, i la jugadora que falta... ha de sortir de jugadores del nostre planter, que penso que el treballem molt bé i tenen qualitat, i necessitem, o l'equip necessita, que sobretot al final de temporada, quan arriben els moments importants, puguin sumar minuts, que puguin donar rotació de qualitat, i això passa per que vagin agafant experiència. Penso que ho han fet molt bé, o sigui que aquí hem sumat minutets de qualitat a Champions perquè vagin creixent.
Vam fregar a Vituri la plena catalana, en aquesta primera jornada de Champions.
Doncs sí, van guanyar 3 dels 4, a banda de l'Astralpool, evidentment. El Sant Andreu, que va guanyar d'1 a la piscina de l'Horizonte. El Terrassa va guanyar de 4 a la piscina de la Roma. I el Mataró, 5-18 a la de l'Eger. Només va caure el Medi, 14-9 contra el Buliacmeni. Pel que fa al grup de l'Astralpool, l'altre partit, victòria grega de l'Alimos, 14-10 contra el Donasvaros. El pròxim partit, ara mateix, està programat pel dia 21 a les 7 de la tarda contra l'Alimos a Can Llong. Dic ara mateix perquè coincideix en dia i hora amb el Sabadell Depor. Tant de bo hi hagi un canvi d'hora, perquè recordem que Ràdio Sabadell ofereix els 3 partits al Twitch, eh? Per tant, si ens permeten veure les dues
estaria molt bé. I si no, doncs mira, alguns obrirem el portàtil i anirem de reull mirant el waterpolo. Queda lluny, perquè va ser divendres, però l'Astralpool masculí també va aconseguir la seva primera victòria a la Champions.
Sí, va ser contra l'Esteaua, a Romania, per 8-11, partit incòmode, però que es va resoldre amb Alberto Barroso com a MVP amb 4 gols. Molt bon inici, per cert, de temporada del madrileny. L'Astralpool, que és segon del seu grup, perquè el Brescia va caure a la piscina del Novi Beograd, però precisament és l'escenari que haurà de visitar dimarts de la setmana que ve l'equip de Quim Colet. A tot això, Adri, setmana de Supercopes d'Espanya, dimecres, demà passat, a 7:15, a casa, a Can Llong, la femenina, Astralpool Natació Sabadell, Mataró, dijous a 1:00, la masculina, en aquest cas a la piscina de Sant Sebastià, Atlètic Barceloneta, Sabadell.
Doncs serà una setmana de waterpolo, una vegada més. Vituri, gràcies!
Adeu!
Del Vitoria al Parc. Què tal, Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
I del waterpolo a l'handbol, gran victòria de l'Obert Gràcia masculí en el derbi contra el Sant Quirze, que confirma les aspiracions dels de Pere Llats per estar a la zona alta de la Primera Nacional. La setmana passada parlàvem de la derrota del femení a casa contra les quirzatenques a Plata Femenina, i set dies després podem dir que la venjança ha estat servida a càrrec de la masculí.
Sí, feia tres temporades que no teníem derbi masculí amb el Sant Quirze, que estava a categoria superior, i havia moltes ganes, i la victòria, com dius, Adri, es va quedar a casa per 28-26, i com es preveia, l'enfrontament va ser un autèntic xoc de trens, amb els verdiblancs, això sí, manant gairebé sempre en el marcador, amb distàncies curtes, i el Sant Quirze ha fet la goma i fins i tot traient el porter jugador durant uns quants minuts, però, afortunadament, l'aposta no els hi va servir finalment per capgirar el marcador. El tècnic del Gràcia, Pere Llats, reconeix que guanyar aquest derbi significa alguna cosa més que sumar dos punts.
Els que hem crescut aquí ens hem fet en aquest club, sabem el que és aquest partit. A més, Sant Quirze baixava de Plata amb un equip, amb una estructura de jugadors amb molta qualitat. Sabíem que teníem un partit molt complicat per davant i la veritat que, a part de sortir i guanyar, és que surten les coses que hem proposat. Per tant, avui marxo amb supercontent i amb ganes de seguir.
Content per Allats, en atac, Adri, a la pista el més encertat va ser Isma Vendrés, autor de 9 gols, però la victòria es va forjar en bona part gràcies a l'actuació estel·lar sota pals de Carles Bonàs, que va ser un autèntic mur davant dels atacs del Sant Quirze.
Sempre hem de remar tots junts, a vegades el porter pues, ajuda més, a vegades la defensa, a vegades la porteria no està bé i hem de tirar de l'atac. Al final crec que som un equip també molt compensat i mira, pues, avui m'ha tocat a mi, la setmana que ve li tocarà un altre.
Tancada la quarta jornada, Parc, l'Oar s'ha assentat ja a la zona alta d'aquest grup D de la Lliga.
Sí, el tenim amb 6 punts de 8 possibles, empatat amb Sant Esteve de Palautordera i també el Sant Vicenç, que després de guanyar l'Oar la setmana passada va encaixar la seva primera derrota, i per davant, en plena de victòries, la Roca i Sarrià. El que està ben clar és que el carrer Bocaccio tornarà a ser clau per intentar saltar aquestes fases d'ascens per l'Oar. Dissabte es va viure un gran ambient i Allats convida tothom a omplir les graderies cada jornada.
Sempre. Ojalà la gent s'animés a venir cada cap de setmana. Som un club de barri, de Sabadell, de tota la vida. I és maco veure com la gent ve aquí, jugadors que s'han fet aquí a la casa i nens que tenim a dalt, que ojalà algun dia puguin arribar al primer equip. I hem de treballar per tenir sempre la grada el més plena possible.
El masculí va guanyar de 2, després de perdre la setmana passada, exactament el mateix que el femení, victòria de 2 gols per refer-se ràpidament de la derrota contra el Sant Quirze, i fins i tot estan ocupant la mateixa plaça les dues categories, a Plata Femenina i a la Primera Nacional, a la mateixa distància de 2 punts dels líders.
Sí, tal qual, i a més amb un marcador gairebé calcat, Adri, el femení va guanyar 25-27 a la pista de l'handbol Ribas en un partit controlat en línies generals per al conjunt de Carol Carmona, qui, si no, Jana Sorapera va tornar a liderar l'ofensiva amb 8 dianes, seguida d'una Eri Ruano amb 5, i que parla sobre el seu rol dins l'equip.
Òbviament és difícil saber que tens una jugadora com la Jana davant teu que comparteixen la posició. Això està clar, i òbviament és una part central dintre de l'equip. Però intento aprofitar els minuts que puc i fer el màxim de gols que pugui.
Doncs aprofitant la seva oportunitat també, la jugadora que procedeix del Palau Tordera, aquesta temporada és la seva primera aquí a l'Oar Gràcia. Com dèiem, mateixa posició per tots dos.
Sí, ho deies ara, Adri, tercer l'Oar masculí, tercer aquest femení a Plata, amb 6 punts igualment de 8 possibles, en el seu cas empatat amb 4 rivals més, i qui continua sense falla d'augment és el líder Mislata.
Què feies tu el 2009, per cert?
Estudiar història encara, imagina't.
Història. Aquesta,
no periodisme, sinó història.
Aquesta ni la sabia. Fins ara.
Adéu, Adri.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
No el veia, de professor d'història, Sergi Parc. Més coses, va, presentades les seccions del Cercle Sabadellès amb més de 400 esportistes de les escoles esportives del club presents divendres en aquest acte. Per primera vegada en tota la història de la institució s'ha organitzat aquest acte tan multitudinari i es pretén que se celebri també cada any com una tradició d'inici de curs. En total, 32 equips, entre el futbol, el tennis, el pàdel i la natació, van desfilar de forma conjunta sobre la gespa del camp de futbol del Cercle. L'acte va estar presidit pels membres de la junta directiva del club i per la regidora d'Esports, Montse González. Eric Sabater, responsable de l'àrea social del Cercle, parla del creixement de les escoles.
Les escoles del club han seguit creixent. Sí que és veritat que, bueno, amb la pandèmia van haver-hi algunes escoles on van tenir menys alumnes, però, bueno, al final ja hi comptàvem, i mica en mica s'ha recuperant. ara tornem a estar amb números de prepandèmia, vull dir que en aquest sentit molt bé i molt contents.
Sabater també ha remarcat els valors de l'entitat, com va quedar palès en el manifest llegit divendres a la presentació. Altres clubs de la ciutat també van presentar els seus equips, com el tenis taula del Club Natació Sabadell dissabte, abans del derbi de la victòria contra els Amics de Terrassa, o ahir a la tarda, ara que parlàvem de l'Obert Gràcia, el carrer Bocaccio també es va vestir de gala per rebre els equips de les diferents seccions del conjunt verd i blanc. I simplement un apunt molt ràpid de ciclisme. Teníem a David de la Cruz fent gira per Itàlia, 4 clàssiques gairebé en una setmana. Havia estat 17è a la Gran Piemonte, a Il Lombardia, el que abans es coneixia com a Giro de Lombardia, el ciclista encara de l'Astana Kazakhstan. Veurem si ha estat la seva última carrera amb aquest mallot. Va haver de posar peu a terra i no va acabar aquest Il Lombardia. Són dies per estar connectats a la 94.6 a Ràdio Sabadell. Demà, tota l'última hora del Centre d'Esports Sabadell, veurem com acaba aquest serial de Miqui Lladó. Tindrem també futbol juvenil o futbol sala, entre d'altres qüestions. Sintonia de sortida, res, 40 segons i comença el Notícies Migdia amb l'Helena Molís, que ja la veig per aquí darrere de la Bea Aguilar. Una abraçada des del control de so un dia més de la Beatriz. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. @RadioSabadell a X, molt atents avui a tot el que es digui allà i sobretot a les 7 amb una nova edició al Twitch d'aquesta casa del Tribuna Preferent. Adeu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.